Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Avui a l'entrevista ens acompanya la il·lustradora vilafranquina Núria Tomàs, que aquest divendres inaugura exposició a la Sala Jaume Palau de l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Julià. Núria, bon dia.
Bon dia.
A l'exposició ha reunit 4 dels teus darrers treballs, tots relacionats amb la poesia.
Sí, exacte. Són treballs, 2 d'ells són del 2019 i un és del 2021 i un és un projecte. Està encara, segurament es publicarà el 2023 o no ho sé ben bé, però són treballs recents. Però el lligam i el lligam que tenen entre ells és que són treballs fets a partir de poemes, de poemaris, relacionats amb la poesia, que és el que una mica l'excusa que jo pensava que podia tenir sentit de fer en aquesta exposició. No?
Aquesta connexió amb la poesia poètica hi és al llarg de la teva carrera artística o més aquests darrers anys?
Ha sigut... No l'he buscada, però sí que l'he anat trobant. I sempre he pensat que era molt difícil il·lustrar poesia.
És que jo penso que has de tenir una sensibilitat molt especial, per il·lustrar poesia. No és fàcil.
Sí, i sempre pensava, és que la poesia potser no s'ha d'il·lustrar, no? Perquè té molta imatge en ella mateixa, no? Els textos poètics expliquen, no?, tot el que l'escriptor o l'escriptora veu o sent. I per tant, és molt difícil i no té massa sentit intentar-ho fer de forma literal, no? I sempre pensava, ui, això és un repte. Però m'hi he anat trobant i realment quan em van proposar de fer l'exposició aquí a la Sala Jaume Palau vaig pensar, a veure, quins treballs tinc i què podria posar que realment creés una mica de reflexió o que a mi m'estimulés també. I vaig revisar els treballs que tenia i dic, mira, el que em coincideix és que tots ells venen d'estar il·lustrant poesia, no? I bueno, és el que vaig pensar que tindria sentit de fer en aquests moments.
I ara que tens aquestes il·lustracions penjades a les parets de la Sala Jaume Palau, hi veus una connexió a nivell d'imatge o cada projecte és diferent?
Sí, n'hi ha alguns que sí que tenen una mica de connexió, però és veritat que alguns aparentment no en tenen perquè gràficament estan treballats de forma diferent. Jo oscilo molt. Soc una il·lustradora que no em preocupa gaire l'estil o que les il·lustracions siguin molt semblants les unes amb un projecte i un altre. Em preocupa més el llenguatge i com s'adequen en el text que estan il·lustrant. Llavors, a partir d'aquí, desplego una mica els recursos que tinc, les tècniques que penso que són més indicades, i les aplico. I això provoca que a vegades vegis un treball i l'altre i puguis pensar, ostres, s'han plantejat de manera diferent. Però el que les uneix, penso, és que hi ha un plantejament de fons que pot ser semblant o que algú, si em va coneixent com treballo, pot anar pensant, doncs sí, m'encaixa amb la manera que té la Núria de plantejar les coses o de veure-les o aquesta visió. Però bé, o no, potser algú em diu, no, sí, totes s'assemblen molt, però aparentment potser algun treball una mica més diferent l'un de l'altre. Alguns també estan treballats amb tècniques més manuals, no? amb dibuix a color, i els altres estan treballats de forma més digital, però, per exemple, és llapis digital, llapis a color digital, però és un tipus de dibuix més gràfic. I un altre seria com si hagués dibuixat a tinta, però amb el Photoshop, no? També amb digital. Per tant, és a dir, passo d'una tècnica a l'altra, però en el fons és molt semblant la manera de plantejar-ho, no?
El projecte, el treball més recent, és el calendari Miquel Martí Pol, que va realitzar per el 2022, arran de guanyar un premi d'il·lustració. Aquí podem veure les il·lustracions bé.
Sí, tenia ganes de mostrar aquest projecte en conjunt perquè, bueno, em van donar el premi, quan t'hi presentes tu entregues una il·lustració i si et trien, no, reps l'encàrrec de fer tot el calendari, no? I a partir d'aquí doncs vaig anar desenvolupant el projecte. I bé, es va difondre amb el calendari, els van vendre, es va difondre, però clar, el format de calendari és això, que vas pàgina a pàgina, no tens la possibilitat de veure el conjunt de les il·lustracions, no? I com que a mi sí que m'agrada fer aquest treball sempre molt global, molt conjunt, amb molta coherència. Tenia ganes d'ensenyar-ho i d'apropar-ho, no? A les altres persones, als lectors i lectores, des d'un punt de vista doncs, més ampli, amb les il·lustracions amb un tamany una miqueta més gran, i vaig pensar que era l'ocasió.
T'haig de dir que m'ha encantat. I això que no l'he vist real, sinó a través de les imatges que hi ha penjades a càrrec de la Fundació Miquel Martí Pol, i m'ha encantat.
Moltes gràcies.
El més antic és un àlbum il·lustrat titulat Tinc un tanc de joguina, realitzat a partir d'un poema pacifista de l'escriptor vilafranquí Pere Martí, que va rodar molt. Vau tenir la complicitat d'alumnes de primària, d'algunes escoles de Vilafranca, i li vau treure molt de suc a aquest projecte.
I encara està viu.
Sí? Sí, encara roda?
Sí. Encara roda. De tant en tant encara va rodant, i estem molt contents. Mira, ens va unir amb el Pere... Bueno, ja ens coneixíem de fer anys, però ens ho passem molt bé tots dos quan anem a fer l'activitat relacionada amb l'àlbum. Com que l'àlbum està publicat i es va venent, doncs no ha passat ni de moda, ni, per tant, i és molt vigent, i a més ara que estem vivint tota la guerra d'Ucraïna, no? que el tema de la guerra o dels jocs bèl·lics, doncs tots els podem tenir, tots i totes ho podem tenir més present, no? El llibre és una reflexió, no?, sobre les joguines bèl·liques, és un poema pacifista, i sí que ja l'havia exposat aquí a Vilafranca, però pensava que bé, potser hi havia persones que no el coneixien i que valia la pena doncs, continuar-ne parlant i mostrant-lo i reflexionant-hi, no? I bé, el dia de la inauguració, el divendres, tindrem el Pere Martí, que llegirà en veu alta, i les altres persones vinculades en els projectes que també. Per tant, espero que el dia de la inauguració puguem viure, escoltar els poemes, veure les il·lustracions al costat, i que es creï doncs, això, uns moments doncs, especials, no?, de reflexió.
Aquestes altres persones que t'acompanyaran divendres són, d'una banda, la teva germana, l'Anna Tomàs, per un dels projectes, i de l'altra, la Isabel del Pilar Valero, perquè vas il·lustrar-li un dels seus poemaris. Parles d'aquests dos projectes.
Sí, mira, de la Isabel del Pilar Valero Herrera, que és el nom que ella fa servir doncs, com a poetessa, però més, jo, quan hi parlo amb ella sempre li dic la Pilar, no? És així el... I amb ella doncs, he treballat amb diferents projectes també, però un dels primers en què ella em va demanar la col·laboració era fer-li unes il·lustracions pel seu poemari, no? Teseles. És un poemari que reflexiona molt sobre el temps, amb diferents aspectes, té alguna prosa i bueno, la majoria són poemes. I llavors jo li vaig proposar de fer quatre il·lustracions interiors, perquè la coberta del llibre li va publicar l'editorial Gregal, i ja era una foto, i per tant jo li vaig fer un plantejament d'il·lustrar cada part amb una il·lustració, no? I va ser també una experiència molt gratificant, perquè la Pilar té un imaginari molt ric, com impossible d'il·lustrar, no? I bueno, vaig estar reflexionant-hi molt, el vaig viure, és a dir, el vaig anar sentint tots els seus pensaments, tot és molt matèric, també i el que vaig arribar a la conclusió és que potser el que havia de suggerir una mica és el paisatge que ella crea i el que reps quan llegeixes la seva poesia, no? I vaig pensar, bueno, aquí puc fer quatre il·lustracions, però en el fons estic fent un paisatge, que és el seu paisatge, amb elements simbòlics que ella va anomenant o que ella va suggerint. Però vaig pensar, no els puc posar tots perquè és d'una gran riquesa, vaig pensar, dic, però si plantejo un paisatge en el qual el lector i la lectora pugui continuar afegint-hi, bueno, una mica estic convidant, no, a obrir visualment doncs, tot el que ella està plantejant. No? I per tant, la il·lustració serien quatre il·lustracions que en el fons és una de sola, que jo en dic un quadríptic, no? En el qual mostro aquest pas del temps. Hi ha un personatge que lliga cada una de les il·lustracions, que es va repetint, que de fet és un personatge que ella en els poemes diu la dama blanca, que podríem pensar doncs, que és la mort o és la vida, i és aquest cicle que va passant. No? La podrem escoltar, i la veritat és que són molt bonics tots els seus poemes.
I el quart projecte és del qual ens podràs dir menys coses, perquè és una proposta de coberta d'un llibre que no ha sortit encara.
Sí, és un poemari de l'Anna Tomàs, la meva germana, que després d'anar escrivint i d'anar publicant i llegint els seus poemes doncs, en públic, els ha enfilat i té una proposta de llibre. Encara és un llibre que no sabem ben bé doncs, quin format final tindrà, però jo li vaig proposar de fer-li la coberta, em va dir que sí, I la volia, pensava que era important també que hi fos amb aquesta exposició. Juntes no hem acabat de fer mai cap projecte i em semblava important doncs, que fos potser el primer, no? o que coincidís doncs, que jo li pogués posar també un granet de sorra en el seu treball literari.
Quan l'autor o l'autora que il·lustres és viu, com és el cas de l'Anna, del sí. Pere, de la Pilar, tu fas el teu treball a casa a partir de l'obra, preguntes, hi ha trobades amb l'autor per acabar de definir el teu treball?
Si tinc dubtes, pregunto. Per exemple, Pilar té vocabulari, a vegades és molt ric, i paraules que per mi també eren desconegudes, no? I per assegurar-me ben bé els significats, a vegades li preguntava, tenia la confiança. De fet, tots els autors els conec, no? I tinc la confiança de poder preguntar, consultar, però alhora també m'agrada fer la meva pròpia interpretació i no deixar-me tampoc massa influir ni cohibir pel que ells puguin pensar. Per tant, el que sí, tots m'han respectat molt i quan, bueno, la proposta jo els hi faig al final, no? És a dir, no, entremig no deixo massa que intervinguin. I en general els hi ha agradat el que els he plantejat i bé, no sé.
Hi ha hagut connexió.
Sí, exacte.
Núria, avui és 8M. I a mi m'agradaria demanar-te si en el teu àmbit laboral, l'artístic, de la il·lustració, has topat al llarg d'aquests anys amb portes de vidre o amb sostres de vidre, amb dificultats pel teu gènere.
Bé, avui, això exacte, avui és el nostre dia, no? És un dia per reflexionar i per pensar doncs, com millorar, no? Tota la nostra presència, no? En la societat. Com a artista, jo no diria tant que és pel gènere, no? Les dificultats que trobes, perquè penso que les veus són escoltades. Són camins també molt marginals, no? Els artístics. Llavors, les persones que trobes, bueno, hi connectes. I el que és difícil és intentar tirar endavant com a artista. Penso tant si ets home com si ets dona, perquè hi ha molt pocs circuits doncs, oberts, les condicions sempre són molt precàries, si pots tirar endavant... Falta temps, moltes vegades has de combinar-ho amb altres feines, o qual això vol dir que no tens prou temps per madurar una obra, no? Que sigui profunda, interessant. I per tant, com a dona, jo diria que no m'he trobat amb dificultats en aquest cas, no? Sinó més aviat per tirar endavant doncs, com a creadora, no? Però bé, això passa amb moltes altres feines, no? I per tant hem de tirar endavant i lluitar per els nostres objectius, no?
L'exposició s'inaugura aquest divendres i ja ens has explicat que hi seran el Pere Martí, la Pilar Valero, l'Anna Tomàs, que recitarà. A quina hora? I convida'ns.
Mira, serà a les 8 del vespre, a la mateixa sala de Jaume Palau. També serà el Josep Maria Bel, que llegirà un parell de poemes del Martí Pol, perquè... que és l'únic autor que no hi pot ser-hi, i m'hagués encantat, però tampoc no sé si hauria gosat dir-li que vingués, no? Fins aquí a Vilafranca. Però em semblava també important mirar les il·lustracions del calendari i sentir la veu del Martí Pol, d'alguna manera, no? Els poemes llegits, perquè és molt diferent llegir que escoltar, no? I penso que és un plaer quan algú et pot llegir, no? O sigui una narració, un poema, i pensava, i per tant li vaig demanar que s'hi afegís. I per tant serà això, hi haurà una lectura per cada projecte i per mi la inauguració és això, és poder estar tots junts, compartir, reflexionar, viure, explorar, no? És a dir, poder jo transmetre també tot el que la il·lustració pot fer al costat de la poesia, dues disciplines artístiques molt diferents, però penso que es complementen i que ens ajuden una mica doncs, a repensar el món on vivim, no?
La inauguració serà a les 8 del vespre d'aquest divendres i, com dèiem, a la sala Jaume Palau de l'Associació de Veïns de Sant Julià. Explica'ns fins quan hi seràs i quins són els horaris de visita d'aquesta sala.
Sí, mira, l'exposició estarà 3 caps de setmana, s'obre només els caps de setmana. Tota la feinada de coordinar les exposicions i de sèries del Lluís Montaner, que és fotògraf, i és ell també qui està atenent els visitants els caps de setmana, té molt de mèrit la feina que fa. I s'obre els divendres i els dissabtes de 6:45 a 8:45 del vespre i els diumenges d'11 a 1. Per tant, això, us convido a anar-hi i a tafanejar i a participar d'alguna manera. Si em trobeu i em voleu preguntar coses, doncs també disponible.
Així ho farem. Moltes gràcies per acostar-te avui a la ràdio. Sort. Fins aviat.
Moltes gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa.
Avui és 8M, Dia Internacional de les Dones, i a Vilafranca d'aquí una estona ja començaran les activitats organitzades per l'esquerra independentista de l'Alt Penedès i el col·lectiu feminista La Ruda. En parlem en connexió amb la Clara Sant, militant de La Ruda. Clara, bon dia.
Hola, bon dia a totes i bon dia de vaga transfeminista.
Des de l'esquerra independentista, justament, secundeu la vaga general. Per què, Clara?
Perquè la feminització de la pobresa és una realitat que veiem totes, perquè la classe treballadora és la que està patint més les conseqüències de totes les crisis que portem acumulades i perquè les dones a dia d'avui encara no hem aconseguit la igualtat completa i perquè creiem en una societat feminista, igualitària i justa per a tothom.
No us desplaceu a Barcelona, sinó que us fareu visibles aquí a Vilafranca. Us quedeu aquí, oi, aquest any?
Sí, aquest any ens quedem aquí perquè creiem que al Penedès encara hi ha molta lluita per recórrer i molt camí per fer i perquè creiem que les dones de Vilafranca i de tot el Penedès doncs, han de poder venir a les manifestacions més a prop de casa i també perquè com que la R4 funciona tan malament doncs, creiem que no seria fàcil arribar a Barcelona. No? I com que són moltíssimes les dones de tot el Penedès, doncs, ja són prou com per fer un bon volum a Vilafranca mateix. I com més enxarxades i més ens coneguem entre nosaltres, doncs més coses podrem fer juntes.
Clara, la declaració institucional d'aquest 8 de març, el manifest, diu: ens fem feministes perquè ens neguem a acceptar com a normals les desigualtats, les discriminacions i les violències que condicionen la nostra vida, la de totes les dones. Comparteixes i sumes, vas més enllà?
Exacte, sí que ho compartim, però hi hem d'anar més enllà, no ens podem quedar només en això, perquè no només som les dones les que patim el patriarcat, sinó que són qualsevol persona que visqui en aquest món desigual, no? I nosaltres anem més enllà perquè les declaracions institucionals es queden només en paraules boniques i no en fets concrets i en canvi real. Llavors nosaltres creiem en revertir tot el sistema capitalista, en atacar directament la pobresa des de l'arrel, en no fer polítiques paritàries d'aparador perquè les dones arribem a ser directores de l'IBEX 35, sinó que volem que no hi hagi cap persona que pugui acumular tanta riquesa com per arribar a una de les empreses de l'IBEX 35, independentment del seu gènere. No? Creiem que l'IBEX 35 no hauria d'existir, que les empreses que acumulen tot aquest capital no haurien d'existir perquè aquesta riquesa es genera a través de l'explotació de la classe treballadora i pràcticament tota la classe treballadora, la més precaritzada, és femenina i és trans i és racialitzada i és oprimida per el capitalisme més ferotge. No? Llavors, doncs, aquests discursos institucionals estan molt bé de cara a la galeria, però a la pràctica doncs, veiem que no es realitzen polítiques transformadores reals.
Per tant, no compreu la nova llei de paritat del govern espanyol?
No, perquè nosaltres que les directores de les empreses més explotadores siguin dones no canvia la realitat de les dones que estan a la classe obrera tirant endavant i tirant endavant el país, no? I aixecant-se cada dia i treballant hores infames i no creiem que això sigui una solució a l'explotació capitalista, no.
I què me'n dius de la divisió entre PSOE i Podem escenificada arran d'aquesta reforma de la llei del només sí és sí, aquesta divisió feminista de l'esquerra?
Sí, és una mica un teatrillo que toca fer ara, no? Perquè el PSOE vol treure pit ara que venen eleccions i Podem... doncs, clar, també estan molt decebuts i jo també entenc doncs, l'enfado i la discrepància allà dins, però a la pràctica no veiem que això beneficia a ningú i que tampoc hi ha un canvi tan radical ni real, no? Llavors, bueno, creiem que és una mica per distreure la gent i que no la gent no s'organitzi i no hi hagi una revolta real i un canvi real, sinó que doncs, tothom pot parlar als bars i als xats i a internet i a les xarxes de com no els agrada gens una política o una altra, però a l'hora de la veritat ningú s'atreveix a sortir al carrer i a organitzar-se.
La Ruda i l'esquerra independentista de l'Alt Penedès sí que surt al carrer avui, ho farà d'aquí una estoneta a partir de les 11. Explica'ns amb quines activitats i com ens podem sumar.
Sí, doncs avui començarem a les 11 amb un taller de pancartes i micròfon obert a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. Després, a les 12, els estudiants i les estudiants que vulguin podran fer la marxa estudiantil i llegiran també els seus manifestos. Després hem dit que dinarem totes juntes de Carmanyola, perquè recordem que avui també és una vaga de consum, per tant no hem de consumir a cap lloc. Llavors dinarem totes juntes de Carmanyola allà mateix, a la plaça de la Vila. I a les 6:30 de la tarda, a 6:45, s'ha convocat la manifestació unitària des de la plaça de Santa Maria i recorrerem tot el centre i acabarem un altre cop a la plaça de Santa Maria. I també es llegiran manifestos de l'esquerra independentista i d'altres col·lectius feministes del Penedès.
I encara quedarà una última activitat pel 16 de març, no?
Exacte, sí. El 16 de març realitzem una xerrada a la Biblioteca Torres i Bages sobre maternitats i feminisme i militància a càrrec de la baixa de la CUP de Barcelona, i esteu totes convidades perquè serà molt interessant i l'espai també és molt xulo. La biblioteca sempre és un lloc molt agradable on anar a fer xerrades.
Moltes gràcies, Clara Sans, per participar avui al Penedès en Xarxa, i força.
Moltes gràcies i força.
Amb el diluvi i aquesta cançó reivindicativa i tu, sols tu, arribarem a les notícies de 11:15. Faràs vibrar 5 continents.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 11:15. Us oferim un nou repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Cunit comença les obres per integrar el carrer Major a l'illa de Vianants. Cunit ja ha començat les obres per integrar a l'illa de Vianants el carrer Major, el tram que va del carrer del Mar al carrer de Francesc Macià. Els treballs convertiran aquesta zona en un carrer de plataforma única, amb prioritat per als vianants, tal com passa amb la resta de carrers del centre. L'alcalde Jaume Cassanyes ha apuntat que aquesta és la primera fase d'una actuació que es preveu fer en altres carrers propers, com ara els de Ramon Casas i Puig i Cadafalc. Els treballs també serviran per adequar les xarxes d'aigua i de clavegueram. Vilafranca és un dels municipis afectats per la fase d'excepcionalitat amb motiu de la sequera. L'Agència Catalana de l'Aigua ha aprovat l'entrada en la fase d'excepcionalitat per sequera, donat que les reserves d'aigua de les conques internes de Catalunya estan per sota del 30% de la seva capacitat. Aquesta qualificació afecta directament gairebé 6 milions de ciutadans de 224 municipis, entre els quals hi ha Vilafranca i bona part de la comarca de l'Alt Penedès. La fase d'excepcionalitat implica reduir el consum d'aigua respecte a la situació de normalitat segons l'ús. En el cas del rec agrícola, s'ha de reduir el consum d'aigua un 40%, els usos recreatius que impliquin rec un 50% menys i els usos industrials un 15%. En qualsevol cas, la dotació per municipi no podrà superar els 230 litres per habitant i dia. Pel que fa a les restriccions d'aigua en els usos urbans, les restriccions afecten, entre d'altres, el rec de jardins i zones verdes. Només es permet per recs de supervivència entre les 8 del vespre i les 8 del matí i mitjançant rec gota a gota o regadora, la neteja de vehicles i l'ompliment de piscines. Tota la informació es pot trobar al web d'Aigües de Vilafranca i al portal de la sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua. El proper diumenge 26 de març torna la caminada solidària Caminem per tu, Pol. Aquest 2023 torna la caminada solidària Caminem per tu, Pol. L'activitat és un homenatge a Pol Masip Rodríguez, veí de Sant Miquel d'Olèrdola, que va morir fa 7 anys després de patir un càncer. A més de recordar el Pol, l'objectiu de la caminada és el de sensibilitzar i recaptar fons per la investigació del càncer infantil. La cita és el diumenge 26 de març a 9:45 del matí i el punt de trobada fixat és davant del restaurant El Conill de Sant Miquel d'Olèrdola. Hi haurà la possibilitat de fer la caminada amb dos recorreguts circulars de 8 i 10 quilòmetres de distància amb sortida entre les 10 i un quart d'11 per amb dues modalitats. Per celebrar l'arribada, la jornada culminarà amb un vermut musical amenitzat per Roc Puig. Les entrades es poden adquirir a entradium.com al preu de 15 euros. I ja ho avançàvem ahir, Cristian García i Pablo Amantini han estat cessats com a entrenador i director esportiu del Vilafranca de Futbol. Amb aquest cop de timó, l'entitat busca canviar radicalment la dinàmica per intentar signar la permanència a la categoria. A hores d'ara es treballa en la contractació d'un nou entrenador. Després de 17 partits a la banqueta, el Futbol Club Vilafranca ha decidit cessar Cristian García com a entrenador de l'equip poc més de 4 mesos després de la seva contractació el passat 21 d'octubre. La mala ratxa de resultats de l'equip amb la permanència a la categoria perillant, és el 13è classificat del grup 5 de tercera divisió, ha portat l'entitat a prendre aquesta decisió. Alhora, el club també prescindeix del director esportiu de l'entitat, Juan Pablo Amantini.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 11:15. Avui, 8 de març, celebrem el Dia Internacional de les Dones, o Dia de la Dona Treballadora, que commemora la lluita de les dones per la seva igualtat d'oportunitats, equitat i justícia. La primera celebració d'un 8M va tenir lloc el 19 de març de 1911, a Alemanya, a Àustria, a Dinamarca i a Suïssa. i la seva commemoració s'ha anat estenent des d'aleshores a molts altres països. Enguany el lema és «Per un món digital inclusiu, innovació i tecnologia per a la igualtat de gènere». Aprofitant que aquest dimecres hi ha tertúlia amb la nostra gent gran, volem preguntar-los a elles i a ell què en pensen d'aquesta dia, d'aquesta lluita, si s'ha millorat la situació de les dones aquests últims anys, si creuen que encara ha de millorar molt més. Comencem a Domenys Ràdio, on la Laia Batlle està molt ben acompanyada, com sempre. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, ja ho dius molt bé tu, estic molt ben acompanyada amb la Conxita Vidal i l'Eulàlia Urgell. Molt bon dia, senyores.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé. Molt bé.
Avui és el dia de les dones.
Només avui.
Ah, bona aquesta. Avui és el dia que s'aprofita, no?, per fer reclamacions i lluita, una miqueta. Què en penseu vosaltres de tot el que genera entorn al 8 de març?
Que no s'hi hauria de celebrar, perquè no hauria de ser una festa especial. Hauria de ser una festa que, doncs, com un dia de cada dia, perquè no s'hauria de lluitar per reclamar el puesto de la dona, que és prou important.
No, i vull dir, aviam, les dones sempre estem relegades, han estat, ara podem menys.
Si
la Sílvia ha dit que havia començat l'any 1911, del 1911 fins ara hi ha hagut uns canvis superimportants de cara a la dona, no? Però així i tot encara s'està... Vull dir, les dones estan discriminades en moltes coses, i ara perquè doncs hi ha més dones que dirigeixen coses i més directores d'aquestes i tal, sembla que la cosa estigui més bé, però doncs també, vull dir, no està bé tal com hauria d'estar, perquè igual que els homes no s'hi tenen, es tenen com a dones.
Doncs, si us sembla, completem les salutacions inicials de la tertúlia anant cap a Canal 20 i saludant el Raimon de Cara, que ja ens espera amb el Josep Castellví. Bon dia a tots dos.
Molt bon dia. Ens acompanya, com cada dimecres, també aquest 8 de març, Dia Internacional de les Dones, en Josep Castellví. Molt bon dia, Josep.
Bon dia.
Et consideres feminista, tu?
Sí, home, i tant.
Per què?
Sí, perquè, esclar, si no comencem els homes a ser també feministes, malament rai. Les dones és la seva obligació, calles, pot dir. Però els homes també ho tenim de ser-ho. Ara, jo avui quasi diria, i me dirigeixo a les dues tertulianes, això mateix. A les dues de tertulianes que tinc, que és la Conxita i l'Eulàlia, que avui és el seu pes, avui tenen de reivindicar la seva condició de dona i tindrien de posar més... parlar més, eh? Jo ja entenc que...
No. Tens mal agafat, això.
Sí.
Sí, vale.
No, vull dir, hem
de
parlar...
El dia de la dona treballadora és importantíssim.
No, però és que ara ja no ho diuen de la dona treballadora, eh?
No,
ara ja
no
en parlen.
Res.
Ara no en parlen, només parlen, és el Dia Internacional de la Dona.
La treballadora
ho han suprimit. Aviam, sí, això no, de les dones... Els treballadors sempre han treballat, les dones, tota la vida que treballen les dones. El que passa és que sempre han estat en un segon terme abans que els homes, no? Sembla que hi ha coses que només puguin fer els homes i les dones no. Aviam, ha costat molt les dones d'arribar allà on som. Ha costat. I encara, vull dir, jo de nena fins ara no m'ha faltat res, ni per ser una nena ni per ser una dona, i he tingut el que m'ha semblat que havia de tenir o el que havia de fer. Però, doncs, què sé jo, si pensem amb les dones negres o amb els negres dels Estats Units, el que sigui, abans no van poder votar, abans no van poder anar amb autobusos... Vull dir...
Allò ja va ser el colmo, també.
Bueno, però vull dir que estaven realment disquets. Llavors, sí. No era tan sols per ser dona, que també era per ser negra.
Exacte.
Però, vull dir, aviam, les dones treballadores han treballat tota la vida.
Tota la vida.
I tant o més que un home, eh?
Sí, perquè la majoria, quan tornaven de treballar, es quedaven a casa tranquil·lets i les dones havien de seguir la ruta, canviar de feina, però... seguir treballant, fins a l'hora d'anar-se'n a dormir.
Sí, perquè abans els homes, així com ara, ja dic, jo tinc dos gendres i ajuden força a la meva filla, jo veig que ajuden.
Ells han canviat la mentalitat una mica, també.
Fan coses, el meu home mai, eh?
No,
el meu home no va fer mai res, ni un plat, ara ho fa.
Però... Bueno, el meu també, quan es va jubilar.
I ara
llavors sí, encara va començar a fer alguna coseta, sí. Però quan no.
Però
vull
dir,
no.
Ja dic, no havia fet mai absolutament res, perquè, per exemple, si la canalla a la nit ploraven, ell no s'aixecava, m'aixecava jo. Vull dir que... I ja ho feies automàticament, vull dir, sí, no, no et havien de dir aixeca.
Ja és el que hi havia.
I ara semblava que era la teva obligació, sí. I tal, però ara no. Ara no, perquè vull dir, si s'han de llevar la nit a donar biberons, hi van, i si els hi han de donar sopar, i si els han de canviar, i si els han de banyar, jo bé veig que ho fan. Uns, sí, sí, l'altre sí. No, perquè no tenen canalla, però vull dir, ha canviat el tema d'això.
No, la veritat és que ha canviat, el que passa és que aquestes alçades és una llàstima que encara s'hagi d'estar reivindicant aquest dia. Vull dir, és que ha de ser una cosa totalment normal. És d'aquelles coses que no s'explica, que perquè sigui home tingui que tenir tots els privilegis, i la dona no, pues no, perquè són persones iguals.
Són persones, sí, no? Sí, és veritat, són persones.
Són persones.
Mira, tu mira els futbolistes d'èlit, eh? Ni ja no sí. Parlo de les divisions més baixetes, no? Però les dones no cobren el mateix que els homes.
Ves tu, i fa la meva feina.
I a
lo millor igual la fa més ben feta. Mira què dic.
Poder sí, perquè ara si sento comentaris, jo perquè el futbol no m'agrada, però sense
comentaris... No, jo a mi tampoc, vull dir, no...
Que les dones del Barça juguen més bé que els homes.
Sí, sí, sí.
Jo ho he sentit a dir.
Jo també ho he sentit a dir, no és que estigui alerta, perquè el futbol tampoc no m'agrada.
No, no, perquè no m'agrada.
Però sí que ho he sentit a dir, que juguen molt bé i s'entreguen molt bé i tal. Doncs, aviam.
Josep.
Digues sí, alguna cosa, guapo.
No, perquè avui és el vostre dia.
No, home, no, això, no té res pensant... a veure, això. Però et sí, donem dones, peu sí, a que facis el diguis el que vulguis.
Sí, tant.
Molt amables, molt amables. Bueno, jo vull anar una altra vegada a l'essència del Dia de la Dona Treballadora, que va ser gràcies a unes senyores que van lluitar per el seu dret laboral. I això és molt important. La veritat és que esteu vosaltres mateixos ho esteu dient. Que les dones cobren menys. No ho sé per què. La veritat, no ho sé.
Però doncs és veritat.
No crec que no hi ha ningú que pugui explicar per què. Sí, sempre treuen el mateix. És que les dones demanen reducció de jornada. I les dones que no ho demanen. Per què passa això?
Bueno, i si les que ho demanen la necessiten...
Si ho demanen és perquè han de cuidar criatures.
Normalment.
Que també ho poden fer l'home, no?
Oh, i tant, que ho demani l'home.
Sí, no, jo tinc un nebot que ell és el que es cuida del nen.
Veus?
I ella es va treballar.
Molt bé.
I ell ho podria fer-ho, perquè té una carrera important. Però ell ha dit que ell es vol cuidar del nen. Però, escolta, ho trobo perfecte.
Fantàstic.
Ho trobo fantàstic.
Ara sí, temps enrere, no, Perquè això no estava contemplat.
No, és que a més no els hi donaven.
No, però és que, bueno, ja no hi havia tot això que donen ara, el que sigui, però és que un home quedàs a casa per cuidar la criatura i la dona marxar de casa, això era impensable.
Impensable del tot.
Vull dir, eren les dones que havien d'ajutjar tot plegat. Perquè, vull dir, les dones pageses, que ara aquí han tret un llibre que el van venir a presentar aquest dia, una senyora de Vilafranca, que ara no me recordo com se diu, un llibre que es diu A peu de vinya.
Converses a peu de vinya, Eulàlia, de la Maria Rosa Ferrer Galimany.
Molt bé. Doncs va venir aquest dia aquí a la cooperativa a presentar aquest llibre, i és un llibre que entrevista i explica la vida i miracles de 50 dones pageses, que són elles les que porten l'explotació de casa seva. I anècdotes molt sucoses, amb molts sentits, d'aquest llibre, d'aquestes dones pageses, perquè, per exemple, doncs una amb el seu home va anar a comprar un tractor, i diu que el comercial es dirigia amb ell, que si el tractor aquí, i la dona li va dir, escolta, el que el tractor el compro jo. O sigui, que m'ensenyes el que s'ha d'ensenyar a mi, que el seu home treballa d'una altra cosa, i ella és la que porta l'explotació de les vinyes a casa, no? I vull dir, està molt bé, però vull dir, també se senten discriminades en aquest aspecte. Perquè,
com tots.
Clar, que vull dir, i quan abans, molt abans, per exemple, a casa eren pagesos de tota la vida, no? I la mare anava a la vinya com... Però, per exemple, i nosaltres teníem les vinyes bastant separades de casa, doncs a casa el teníem a Sant Jaume i les vinyes les teníem... Bueno, ja la pujava... Vull dir, bueno, és igual, lluny, a Lliga Mosques, que en deien llavors. No sé si en diuen ara, encara. Total, que la mare anava cap allà i llavors, vull dir, treballava les mateixes estones que els homes. Quan acabava, ella havia d'arreglar el dinar, donar-los el dinar, no sé què. Els homes acabaven de dinar i s'estiraven a fer un migdiada. La mare havia de recollir, sí. La mare havia de pensar, i quan era l'hora es posava a treballar igual que ells. Saps què vull dir? I quan arribava a casa, els homes, un pic havien endreçat el cavall i el carro i no sé què, doncs ja estaven llestos. I la mare, doncs, ara fes el sopar, arregla... Si havia... Teníem la iaia, és clar que també es cuidava de nosaltres, però vull dir, la canalla, que s'hi porta els a dormir, que s'hi tomba, vull dir...
Sí, que la feina per ella no s'acabava.
Vull dir que no, vull dir que... I això, doncs... I ho feien tan normal, per això,
Sí, penso jo, perquè
no deien res i feien el que havien de fer. Quan la mare, vull dir, no havia estat mai de la terra, ella ho explicava de vegades, ella era modista. i quan va ser soltera ella feia vestits, i quan va arribar allà on es va casar, bueno, la van amorrar allà a la vinya. I
a la vinya, apa!
Vull dir que...
Bueno, això, per això hi ha hagut les noies joves que han fet una revolució.
No hi ben fet.
Que aquestes noies d'ara, de les joves, que no volen ni cuinar ni volen saber res de la casa,
això
han fet una revolució.
És. Penso jo que tampoc és.
No, fins a, fet, fins bueno, aquest però, extrem, no.
Vull dir...
Però s'ho prenen d'una altra manera, sí.
Han fet aquesta revolució, home. Que han dit, si els homes no passen també pel tubo, això no pot ser. I llavors, per això ha passat. Però jo ja ho trobo bé, també, Que també
jo aquesta revolució tampoc no la faria, perquè això de la cuina a mi em ve supergran. Vull dir, ho faig cada dia una pila, vull dir que
la força,
jo
no?
També em rebel·lo i no vull cuinar més. I ja, qui serà el maco que cuini i menja? Bueno, menjar potser sí, però vull dir que de cuinar malament. Vull dir que no, ho trobo bé en el sentit aquest, però aviam, si té una casa, té un home, té fills, doncs ha de fer el que ha de fer, punto. Vull dir, tampoc no cal ser tan dràstica amb tot plegat. Vull dir, penso jo,
Sí, però ja veus que, no ho sé, però hi ha la joventut que està molt, molt revolucionada,
Oh, però no,
aquest sentit ja està bé que estiguin revolucionats i que es posin les coses a puesto. Ja. Que està costant un munt, ja ho veieu.
Sí, i veiem també, per desgràcia, que això ho veig molt fotut. Una nena de 11 anys violada, vull dir... Que és
això ja és...
Això ja és... Perquè on anem? On anem?
Això ja és... Això és una degeneració tremenda.
Sí, però tremenda. Són nois de, també de la seva edat, 13, 14 anys. Però sí, on anem? Sí. És que jo... És que, a més, aquests nois no els hi fan res, jo. No ho entenc, tu. Però com pot ser que no els hi fagin res?
Sí,
però
bueno,
això
i totes les que violen...
Però tindre un càstig...
Per anar a fer una feina... Mira, ara parlaré d'artistes de cine. Aquestes artistes de cine, la meitat, o si no totes, perquè llegia un article, que, bueno, en el periòdico hi va una revista, i parlava de la Pamela Anderson. La Pamela Anderson era aquella que feia... No recordo com ho deien.
Ai, aquelles de
la platja. No sé
sí.
Què, de la platja.
Sí.
Vigilantes de la platja.
Vigilantes de la platja,
era
això.
Superpopular, no? I explica la seva vida, i les va passar més canutes... que als 11 anys la violaven un pare i un oncle. I després, doncs, així successivament, fins que... I per anar pujant havien de fer coses que no tenien cap ganes, Perquè els directors o els que les contractaven, de primer els les passaven per l'aro, Vull dir que... Penses això i penses... En qui... Però llavors, ningú deia res, clar, perquè si volien la feina... Doncs mira...
Pues havien de passar pel tubo.
Havien de jupir amb el que l'altre deia, saps? Vull dir que déu-n'hi-do.
Sí,
per això que la dona sempre ha estat...
Però això, ara que ja estem més actualitzats, que es comenta i es diu...
També passa, em fa l'efecte a mi,
Sí, sí, sempre ha passat, sempre
ha passat. Jo penso que també passa, El que passa que, bueno, nosaltres som ja vellets...
I
vivim
en
un poble i les coses no d'allò... Però, doncs, jo em penso que les que estan passant per parlar, ho dic jo, No sé, podria n'hi ha alguna
cosa. Els pobles
no...
també passava, També passava,
sí,
que
l'autoritat
era, cuidado amb aquells senyors que porten una cosa molt llarga,
d'una vara, vols
una vara.
No, que van amb una cosa negra que arriba fins als peus, Vull dir que aquests senyors han fet molt mal també, Molt mal.
Sí, clar, això surt ara, però passava
abans. Això mateix. Ho sabia tothom, Ho sabia tothom?
No ho sé si ho sabia tothom.
Mare de Déu.
I si se sabia, no es deia.
No
era de domini públic. Podeu saber en uns quants o el que sigui. Però, bueno, clar. Sí, tot plegat. A l'Institut del Teatre o gent que anaven a aprendre això, vull dir que un professor i coses de les noies, que si un director esportiu... Que també, vull dir...
També s'hi passava, sí.
Va.
Sí.
Vull dir que...
És terrible. Jo entenc que les dones tenen d'estar revolucionades i tindrien d'anar amb algú a la butxaca, això d'un pebre que tirar-li els ulls o el que sigui, perquè, esclar, que un tio que els agafa
i
les posa...
I si no hi ets a temps...
No ho sé, quan estan molt enfeinats és el
moment de... Fàcil,
una bona fritada als ulls i els deixes caos. I després unes estisores. Portes unes estisores i xaf! Tallada.
Fora. Així no...
Una que ho va fer...
I surts a fora al carrer i ensenyant el pitu. mireu, ja està, aquest un menys. Perquè és
com un trofeu, no?
Sí, home, clar, però vull dir que això és com, això mateix. I te'l penges com trofeu
no,
a casa.
No, però si, això es fes ara, aquesta dona a la presó. A la presó, diria.
Ja ho sé, que per desgràcia... Però no és que és per desgràcia.
Per això mateix, vull dir que doncs prou se n'enguarden elles de tractar tallar res. Vull dir, les que s'hi han trobat. Si se'n recordeu, n'hi va haver una que li va tallar i va ser notícia una pila de temps, no me'n recordo. Era una americana, em penso.
Sí, em sembla que sí.
Tampoc no me'n recordo com se diu.
Molt lluny, sí.
Sí, sí, doncs mira, li va tallar. I bueno, va passar la Seca i la Meca aquella dona, també, eh?
Bueno, sí, clar. Perquè totes aquestes coses, com les lleis estan fetes pels homes,
doncs hem
d'anar a favor dels homes i per tant, aquella dona a la presó.
Ara potser hi ha més jutgesses, també, que abans poder no, que no n'hi havia, potser que tot eren homes.
Avui també n'hi ha alguna més. No són moltes, però també n'hi ha alguna més.
Sí, però era una feina d'homes, eh? Sí.
Però si fessin com abans era diente por diente, que es deien, allò, si tu fas això, jo et faig allò, doncs escolta, s'acabaria, potser, perquè si els nois, nanos de 12 o 13 anys, que tot això ho veuen perquè miren internet i miren les porqueries que veiem, jo també ho he vist, però que tothom ho veu, i esclar, veuen que la dona està sotmesa, llavors això s'acabaria, perquè si comencessin a sentir que els castiguen però fort, perquè mira, ara aquells nanos de 12 i 13 anys no els hi fan res.
Ah, com que són menors... Segons per què són grandets i segons per què són menors.
Exacte, ben bé que s'han tret la pirula per follar-se aquella nena.
Clar.
És que, esclar, vull dir, arriba un moment que això no pot ser. És que la societat està molt malament. Està molt podrida.
Les lleis estan molt enrederides, molt enrederides.
Jo torno amb les pageses, que resulta que explicava una altra pagesa, que també era de la seva explotació, no? A l'hora de collir raïms, aquí venen gent de fora, venen gent immigrant o el que sigui, llavors els lloguen el temps de collir, no? I quan van veure que la jefa era una dona, un li va dir, a mi una mujer no me manda. I que ella li va dir, pues, agafa les cames i tira cap a casa teva, que aquí mano jo i punto. Per exemple, i després els traginava ella amb una furgoneta cap a la vinya, no? I fumava, un fumava, i ella va dir, aquí no es fumes, aquí no vull que fumis, no es fuma. Bueno, també, un crit al cel perquè no el deixava fumar i li deia una dona, saps? Vull dir que, segons, i això també, poder són altres ètnies o altres religions.
Sí, però també ho enredereixen tot,
que
perquè,
tenen
clar...
un modus vivendi que la dona és nula.
No, en absolut, tot.
Vull dir que, tenim-n'hi-do.
Sí, no, això, però això és ja... Per això és allò, si no és per a mi, no eres per a nadie.
Per a nadie,
no? I se les emporten per endavant.
Oh, i tant.
Això és molt difícil que canvi, eh? Hi ha una mentalitat, sobretot a molts homes, que estan al periolític. El periolític.
Sí. Però no se sent a dir que cap dona hagi matat la seva parella. Això no,
home,
no
jo
se sent
alguna vegada, algun li aniria bé.
Sí, bueno, això és un altre tema. Sí. Però doncs, de dir, doncs, una dona ha matat l'home...
A l'home, no.
No se sent. No. Vull dir, bueno...
Aquí només ho sento que rebre les dones. El sexo dèbil.
Sí, però suposo que bueno. Si algun home... Vull dir que alguna dona ho fa, jo l'aplaudiria, eh? Sí, verdament, la tonyina o té... Perquè hi ha homes que diuen, jo faig el que vull, tu aquí a casa lligada. Esclar, vull dir, a veure, jo també ho tinc clar, que això no pot ser, no? Perquè si la dona vol sortir...
Ja tenim una altra mena de fer, vull dir no és el mateix. Esclar. Però vull dir que les dones estan malmeses i estan maltractades moltes vegades, no tan sols físicament, a vegades psicològicament.
Però psicològicament també.
Psicològicament
molt també.
No els hi fan mal, però poder fa més mal que una trompada.
No es veu, de cara a la gent no es veu, però el mal és molt important també.
Dintre del matrimoni moltes vegades no se sap el que pot passar, no?
Exacte.
Perquè, clar, és una cosa tancada.
Un cop tanques la porta de casa, ningú sap el que passa a dintre.
Exacte.
En teoria, no. I llavors el que passa també a vegades que la... del modo que viuen en aquella casa, si hi ha fills, veuen el que passa allí i llavors...
Aquest és el problema.
Quan
els fills
normal.
Volen fer o fan com passa a casa seva. I la pobra que la replega, fenya rai per aclarir-ho. Vull dir que...
Sí.
I els hi sembla la cosa més normal,
del món.
Que a casa passava i ja està.
És el que estan acostumats a veure i ja està.
Però et parlaré d'una altra dona que fa molts anys, perquè aquí a Sant Jaume, bueno, hi havia, encara ara no hi és, hi ha pròpia una fàbrica de totxos, que era del meu tiet, i feien venir gent d'Andalusia, de l'Antejuela venien, llavors, bueno, total. I un dia una de les dones se'n va allà amb la meva tieta i li diu, ai, mi marido no me quiere, ja no me quiere. Què passa? Què ha passat? Diu, sí, ja no me quiere, ¿por qué no me pega? Li deia.
Ai, la mare que la va matricular.
Això és cert com la
mort, això ho havia sentit jo.
Això és veritat, Mi marido no me quiere porque ya no me pega. I la tieta diu, què et pega el teu home? Ara vaig allà i li explicaré tres coses. Però això parlo d'anys, Que jo era canalla, Vull dir que... I va passar això exactament tal com te dic. Vull dir que és el que tinc. Vull dir que, però, doncs,
mentalitat. Ho havia sentit parlar d'això.
No, no, això és veritat.
La mentalitat d'algunes dones que...
Sí, perquè ja es donen per normal.
Però això ja ve el que estaves dient. Això també és el que estaves dient, que ho veuen a la família.
Sí,
que potser el seu pare ja pagava la seva mare, m'entens? Vull dir,
clar, és que... Clar.
És que tot això ve per ja molt temps de tota la gent que ha vist el que ha vist, perquè si jo no he pagat mai a la meva dona, el meu fill, per tant, no ho ha vist. I, per tant, ell no té aquest sentit.
Clar, però vull dir, hi ha molta gent que els hi passa, que els hi deu semblar que això ja és lo habitual que passa tot arreu, que els homes atonyinen les dones i punto.
Sí, ja està.
Sí.
Però ja et dic, aquella bona dona que quan va dir amb la tieta això, diu, mi madre ja no me quiere porque no me pega, que diu, que et pega el teu home. Ara vaig cap allà i li explicaré tres coses. Diu.
Molt bé,
i bueno,
molt bé.
Vull dir que, però això és veritat, Vull dir, no sé dir cap
mentida. Sí, ho sé també de que també ho han comentat algunes persones i dius, però tant arribem, Tant arriba la mentalitat d'aquestes dones que si
llavors,
no les peguen,
llavors,
no les t'estimen.
Sí.
Josep, Conxita i Eulàlia, moltes gràcies per ser-hi una setmana més.
Sí. Molt bé.
Gràcies
molt bé.
A vosaltres.
Vinga,
que vagi bé, cuideu-vos.
Adéu.
Vinga.
Adéu.
Tanquem aquesta segona hora, ara farem una breu pausa, escoltarem quatre anuncis i de seguida arriba el butlletí de notícies de les 11. Després de les 11 no marxeu perquè seguim amb cita amb Vinzeum. Avui reunirem 5 dones que treballen a Vinzeum i acabarem amb dues propostes en clau 8M a l'agenda al detall.